Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. L'Agència Europea de Medicaments ha autoritzat aquesta tarda l'ús de la vacuna Pfizer-BioNTech per immunitzar els adolescents que tinguin entre 12 i 15 anys. Fins ara, cap de les quatre vacunes autoritzades a Europa, les de Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Moderna i Janssen, no s'administrava a menors de 16. Pfizer-BioNTech han provat en fase 3 la fórmula contra el Covid en més de 2.200 adolescents i assegura que l'efectivitat en aquesta franja d'edat és del 100% amb una sòlida resposta immunològica. Segons el laboratori, la vacuna ha estat ben tolerada en termes generals. A Catalunya, la previsió del Departament de Salut és començar a vacunar aquesta població entre 16 i 39, és a dir, la immediatament superior, a partir de mitjans de juliol, després que s'haurà començat a vacunar al juny la franja entre els 40 i els 49. Per tant, ja després del juliol vindrien els adolescents. A banda d'aquesta informació, us expliquem també que la Fiscalia ha obert una investigació de les devolucions en calent de menors a Ceuta. Aquesta investigació s'ha obert arran de la denúncia del cas d'un noi de 16 anys que va ser retornat per l'exèrcit després d'arribar nedant a la platja del Tarajal. Més notícies de l'actualitat a aquesta hora. També us comentem que la Fundació Arrels acollirà a partir de dijous vinent la campanya de vacunació de les persones que dormen al carrer. Ho ha comunicat aquesta entitat, que ha destacat que hi podrà accedir tothom qui ho necessiti al seu centre sense tenir en compte cap franja d'edat. I un apunt cultural, els espais Volart de la Fundació Vilacases de Barcelona mostren fins al 25 de juliol una exposició amb un títol que pot resultar sorprenent. Escola d'Olot, una fake news amb 150 anys d'història, comissariada per Xavier Palomo. Fins aquí l'actualitat, tornem a les 6.
Ràdio Estel. La pandèmia ha dut més d'un milió i mig de persones a casa nostra a haver de recórrer als bancs dels aliments. Uneix ara cap llar sense aliments perquè totes les famílies puguin accedir a aliments bàsics. Perquè ens pot passar a tots. Fes un donatiu a Bizum amb el número 38014 o a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
Radioestel.cat. El teu portal. La teva actualitat a la xarxa.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, temps de benestar. Un espai per viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a temps de benestar, eixos de felicitat.
Mentre trobes el que busques, sigues feliç amb el que tens. Salutacions a Catalunya i Andorra. Salut, feina i felicitat per tothom. Ara passen uns minuts de les 5, tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és Temps de Benestar. Avui, eixos de felicitat. Els divendres a les 5 és el dia i l'hora que connectem amb nosaltres i amb vostès, connectem amb eines que ens puguin ajudar a viure i a ser feliç. Amb aquest programa volem intentar ajudar a ser feliç amb poques i senzilles coses. Sintonitzen un programa de projectes, vivències i experiències. Comencem. L'equip del programa, les vies de so, José Matosis, a la direcció, Jordi Vilaljosana. Bona tarda, Jordi.
Bona tarda, senyor Marc.
I a la conducció, Jordi Vilaljosana, i qui us parla, Marc Rius. Avui tenim un programa amb un tema que ens toca de prop a tots. Parlarem de l'abundància a la feina. Diners, èxit, amor... Com sempre, condueix i dirigeix el programa el senyor Jordi Vilaljosana, doctor en administració d'empreses, professor d'universitat i emprenedor social, pioner en la introducció de les constel·lacions organitzatives a la universitat i director i conductor d'aquest programa. Jordi, de nou, benvingut. Endavant, com vulguis.
Bona tarda, senyor Marc.
Bona tarda.
Mira, el que estàvem comentant fa dos minuts, que aquesta setmana he pogut gaudir d'uns dies a la Cerdanya, en un poblet molt petit, a prop de Puigcerdà, que hagi, que curiosament no hem coincidit, però en el mateix poble està també el teu fill.
Quina casualitat, llavors, quina casualitat.
Molta casualitat, i a més és un poble molt petit.
Clar,
que,
per
que
jo he estat,
tenia la sensació que no havia vingut al poble, però
pues
no.
Mira, el meu fill sí, hi és, segur.
Fill, treballant.
Que diu, divendres baixarà a Barcelona, per cert, sí, sí, sí.
No, no, vull dir, ens hem de portar bé a tot arreu, a
és
tot
veritat,
arreu on
això,
anem,
eh?
Perquè sempre pot haver-hi algú que
sí.
et conegui.
Hi ha gent que pensa, bueno, amb lo gran que és, diguem, no sé, per exemple, Barcelona, pues, bueno, va, és igual, no passa res i un dia quedes malament amb una persona. No, perquè te la pots trobar. És que te la pots trobar i que sigui el teu jefe. O un amic.
Hi ha un detall d'aquells dies que he sortit a passejar. L'altre dia vaig sortir a passejar, vaig estar 2 hores caminant i
sí?
només em vaig creuar amb una persona. Vull dir, la solitud allà, entre
clar,
setmana,
clar,
és
clar,
molt
clar.
Elevada. Va clar. molt bé sentir-te sol i estar sol, però hi ha vegades que necessites gent
home,
per
veritat,
conviure
sí.
i compartir.
I més estan acostumats aquí a la vida de Barcelona, però d'una gran ciutat, però clar, el despertar dels ocellets, Jordi, això no té preu, eh?
Mira, i ara començarem el programa, però jo me'n recordo, jo he viscut durant 25 anys de la meva vida a Barcelona,
sí.
després ja vaig anar a viure a Premià, ara visc a Llavaneres,
sí.
i el que em va costar més adaptar-me és el silenci.
És clar.
Sí, jo vivia a General Mitre, tal, on vaig néixer, i després on vam anar a viure amb la meva dona. Pues jo vivia a General Mitre, que és un carrer molt sorollós de cotxes.
I tant.
Pues quan vaig anar a viure a Premià, clar. em va costar molt dormir-me perquè no sentia res.
Ho
I li
crec.
Deia a la meva dona, escolta, és que l'únic que sento és la gallina de 200 metres més cap allà
clar,
cada
clar,
matí.
Clar. Sí.
I em vaig acostumar pels primers dies, o sigui, com pot dormir la gent amb tant silenci? I això és la gent que som de Barcelona,
sí.
doncs a la que sortim fora doncs ens tenim que acomodar aquest silenci.
Oh, i tant. Sí, senyor.
I ja m'he acostumat, però no sent res. A part de la teulada com més de fusta, que sembla que hi hagi algú allà donant voltes,
esclar.
Perquè es va movent.
O ocells també, que hi venen, que s'hi paren. Clar.
Exacte, eh? Però
bueno, molt bé. Carai. I ens has donat una mica d'enveja, perquè, clar, aquí a Barcelona no ens desperten els ocells. Què volies fer avui?
La Covid ens ha donat moltes desgràcies,
sí.
però també ens ha donat moltes gràcies. És a dir, ens hem trobat que podem treballar de moltes maneres. La presencialitat és important,
sí.
Però el teletreball, les comunicacions... És a dir, jo he estat pues a 2 hores d'aquí a Barcelona, però com teníem internet, o tinc internet allà
clar,
a la casa,
clar.
puc treballar perfectament, igual com si estigués aquí a casa, o igual com si estigués a l'escola,
sí,
a la universitat.
Sí, és cert. I hem fet programes aquí amb tu. Hem fet programes, Jordi, amb tu, amb convidats teus de Mèxic.
Exacte. Llavors, jo crec que el Covid ens està mostrant aspectes de la tecnologia que val la pena aprofitar, que val la pena tindre en compte. La presencialitat és molt important, el contacte amb la gent és molt important, però també aprofitar-se de la comunicació de tecnologia per mantenir reunions, per sortir per la ràdio, doncs també val la pena. Hi ha moments puntuals que això té molt creixes.
Clar.
Llavors, avui vam quedar de parlar sobre l'abundància a la feina. És un tema que per xarxes socials es parla molt, s'han fet molts llibres, en el qual hi ha el tema del poder de l'atracció, si jo vull una cosa l'aconseguiré,
sí.
Si vull ser ric i em focalitzo en ser ric, ho seré. Però hi ha una cosa que hem de tindre present, és a dir, si creiem en un Déu, si creiem en un univers, si creiem en algo que està per sobre nostre,
sí.
aquest algo que està per sobre nostre i li podem posar el nom de Déu, no pensa que el senyor Marc Rius, el senyor Jordi Vilajosana, tingui que tindre molts calés. Això no ho pensa.
Esclar.
Que la gent s'ho tregui del cap. És a dir, jo vull demanar-li Déu tindre molts calés. No, això no t'ho donarà Déu.
Clar, no ho pensa dir, perquè això... tampoc sap que potser no ho necessitem. Tampoc cal, no, tenir-los, vols dir?
Exacte, perquè Déu no pensa sota
esclar.
Aquests esquemes.
Esclar.
De dir, li vaig a donar calés al Jordi, li vaig a donar calés al Marc, li vaig a donar calés al José. No pensa sota aquest perfil.
Clar.
Llavors, és una cosa que hem de començar a plantejar i a replantejar. És a dir, en xarxes socials hi ha molta gent que diu, escolta, quina realitat, per què jo no tinc una bona feina, per què jo no tinc calés, per què jo tinc un mal sou, no tinc un bon sou.
Sí.
Llavors, des d'un punt de vista sistèmic, com nosaltres traiem les constel·lacions, el punt de vista és diferent. És a dir, partint de la base que hi ha gent que viu amb carència, que es troba que li falta de tot, sí. Hi ha gent que viu amb abundància, que se sent satisfet amb tot el que té. Llavors, la gent que viu en carència, què treu? Pues la pròpia carència. És a dir, quanta gent es passa tot el dia pensant o patint.
Sí.
Em faran fora de la feina,
sí,
no guanyo el suficient, ara els nois de la universitat, si m'escolten, potser m'estrangularan virtualment, és a dir, suspendré aquest examen, no m'anirà bé, em falta temps. Això és viure en carència.
Clar.
I viure abundància, diu, pues, ho tinc tot, no necessito res més, fas les coses amb il·lusió.
Clar.
Llavors, la carència o l'abundància és el que se'n diu l'amor. L'amor entès des d'un punt de vista universal. És a dir, si jo m'estimo a mi mateix, si jo el meu got d'aigua el tinc ple d'amor, tot el que tregui serà bo.
Clar.
Si jo el que tinc és carència i tinc pors i tinc ansietats, què trauré? El mateix. És a dir, atraiem o ens apropem allò que ens fa falta. Si jo tinc amor, què trauré? Amor. Si jo tinc neguits, jo tinc, em trobo a faltar, que em falten coses, doncs trauré el mateix. Llavors, quan nosaltres tinguem por de que ens facin fora, el que hem de fer és un canvi de registre. És a dir, anem a pensar que el que tenim és bo.
Sí.
Anem a canviar els nostres pensaments. I d'aquesta manera el que traurem serà bo. Llavors, sistèmicament, i això alguna vegada, Marc, ho hem comentat, quan jo faig, quan fem una constel·lació,
sí.
El pare i la mare són dos referents molt importants. Jo sempre dic que el 80-90% dels nostres conflictes venen per la relació que tenim amb el pare o per la relació que tenim amb la mare.
Sí.
La mare ens aporta l'amor, ens aporta l'abundància. Clar, automàticament, quan jo dic això, sempre hi ha algú que diu, vale, doncs si jo em porto bé amb la meva mare, tindré
ja
tota l'abundància.
Que...
Sí o no, ara ho veurem. El pare ens aporta la seguretat, la responsabilitat, la lògica, la mare, la intuïció. Són la força femenina i la força masculina. Per tant, la mare és la que ens ensenya a estimar. El pare els que ens ensenya a sentir-nos responsables, a ser rigorosos. Això són dues ensenyances que tenim que aprendre. Llavors, que cada un reflexioni quina relació té amb la seva mare, quina relació té amb el seu pare.
Clar.
En el moment que com millorem aquest estat d'equilibri, la nostra relació amb els calés pot variar. Llavors, allò que dius, doncs, em noto que em falta alguna cosa, normalment és perquè hi ha una carència d'amor, d'estimació amb la seva mare. Si la relació està equilibrada, aquesta sensació de carència no la tindrem i la nostra relació amb l'abundància, amb els calés, amb l'èxit, ja veurem que fluirà molt millor.
Llavors, Jordi, podríem dir que l'abundància a la feina depèn més de qui ets que del que fas?
Correcte. Exacte. És a dir, quan tu i jo preparem el programa,
sí.
Hi ha programes que surten sols.
Sí,
hi ha gent que es pensa, bueno, la meva mare, si m'està escoltant, després em renyarà, que estem ensejant tot el que es diem una hora abans.
No.
És a dir, què fem?
Avui ni ens hem vist.
Exacte. Ho provem amb amor, amb il·lusió, i els programes ja van rodats.
Sí.
Confiem en nosaltres mateixos, tu confies en mi i jo confio en tu, llavors els programes surten sols, perquè estem amb una, el que se'n diu una mateixa vibració,
clar.
Amb unes mateixes sensacions. I això fa que els programes surtin bé, o per almenys nosaltres tenim la percepció que els programes surtin bé. Llavors, si jo estic bé, el que rebré serà bo. Si jo estic malament, el que rebré... Pues, possiblement no serà tan bo. Llavors, això és un... Per això, amb els nous estils de lideratge que intentem transmetre a la universitat, és molt important transmetre com estàs tu. Si tu estàs bé, estàs en pau amb tu mateix, veuràs que el que reps està en sintonia. Si tu no estàs bé amb tu mateix, si tu ets sense disgust amb tu mateix, doncs no rebràs el mateix. I això no és un canvi. No hi ha varetes màgiques.
Clar.
No, vens una constel·lació i et canvio? No. Fas tarot i et canvio? No. Vull dir, això és un... tot un procés de vida. Se't pot mostrar, però tu tens que estar disposat a canviar.
Clar, passa que segurament hi ha persona que a fer aquest canvi li costa molt. O no pot, o ha intentat i no pot, es desanima,
Mira, penso jo. T'explico una constel·lació que vaig fer amb una amiga meva argentina, que la van fer online.
Sí.
Ella desenvolupa, és psicòloga, coach, té tot un desenvolupament amb xarxes socials espectaculars, molt ben preparada, i en truc i diu, Jordi, no me termino de funcionar bien la consulta. I mi relació amb mis pares, perquè ja em anava prevenint, mi relació con mis padres está muy bien, tanto con mi padre como mi madre, tengo muy buena relación, entonces no entiendo qué me pasa. Y va a comenzar a hablar. Y al final, por intuición, yo les dije, ¿cómo tienes la relación con la abuela paterna? Digo, ¿cómo lo sabes, Jordi? Claro. La seva avia paterna va a vivir a Hungría, sí. Era una familia muy rica, va a perdre tot i van agafar el barco i se'n van anar cap a Argentina. Yeah. Què li ha passat a aquesta noia? Que ha copiat patrons inconscientment de la seva família. És a dir,
és curiós,
Tendim a ser, i perdona que parli en castellà, a ser leales amb patrons familiars, inclús de manera no conscient. Llavors em va dir, claro, a mi padre le pasó lo mismo, claro. Le fue bien el negocio y fracasó, y a mí también me pasó lo mismo, tuve un negocio, me fue bien y fracasé. Pues está repitiendo patrones de la familia. Ya no tiene nada que ver que tu relación con tu madre sea buena, sino que estás imitando un patrón familiar. I amb això jo puc dir el mateix. El meu avi va ser paleta i constructor i ho va perdre tot al voltant dels 40 anys, Guerra Civil. Al meu pare li va passar el mateix i a mi també em va passar el mateix. Ho vam perdre quasi tot, més o menys, per l'edat dels 40 anys. Tu recorda que jo vaig tenir una crisi molt important,
sí.
Just quan va morir el meu pare,
sí,
amb el sector residència.
Sí.
Llavors, hem anat repetint patrons. Què tenim que fer? Pues intentar sanar i donar-li llum a aquests patrons, perquè si no pot ser que el següent de la llista, algun fill meu o algun net meu, repeteixi aquest patró. Llavors, si nosaltres el sanem, llavors no vol dir que tingui mala relació amb l'abundància, que també pot ser, sinó que estic repetint patrons. La gent diu, com pot ser això? Jo no ho sé. Vull dir, el misteri de la vida, jo el desconec, però són fets que repetim patrons i som fidels a patrons familiars. Uh-huh. I aquest sembla senzill, el que moltes vegades costa entendre com repetim patrons si el nostre pare és un assassí, perquè jo tinc a ser un assassí. Per què repetim patrons d'aquests? Això en els llibres de constel·lacions en surt, d'Albert Hellinger. Llavors, són patrons que repetim. Vull dir, el per què? Jo, sincerament, ojalà ho pogués saber-ho, però ho desconec. Llavors, amb les constel·lacions el que fem és intentar-ho això, donar-li llum i posar-lo en consonància.
Suposo que també hi té a veure, per això, que un sigui resilient o no. Jo recordo, jo he conegut el teu pare, i quan va tenir la crisi no, el crac econòmic, però sí que era una persona resilient. Tu t'he conegut com la crisi i em va sortir de seguida perquè també ets una persona resilient. Suposo que hi té a veure, no, això, una mica?
Sí, mira, pensa, per exemple, el meu avi, amb la Guerra Civil, acaba la Guerra Civil, ell va cobrar tot el que tenia pendent de cobro, ho va ficar en calés republicans, que encara hi ha algú que se'n recorda, es va ficar sota la rajola,
Déu, clar,
i em sembla que la guerra els van guanyar els altres, si no recordo malament, i ho va perdre tot, i va tornar a començar de zero. Al meu pare li va passar el mateix i a mi em va passar el mateix. Vull dir, aquesta capacitat de m'enfonso i torno a aixecar-me...
No és fàcil,
va haver-hi un moment, i no em costa res dir-ho públicament, fa tants anys, 14 o 15 anys, que ho tenia possibilitat de quedar-me tot embargat. Després, la gent em deia, com pot ser que estiguis tan tranquil? Bueno, estic segur de mi mateix, estic repetint un comportament, me n'en sortiré... Ja està. Això no vol dir que no hi hagi moments que estiguis neguitós.
Oh, clar, home,
no,
i tant.
No m'he passat
els sentiments, massa
neguitós. Sí. Llavors, és important saber quina relació tinc amb els calés.
Mm-hmm.
Si és una relació que els calés em flueixen i em venen, o és una relació que la tinc bloquejada. Pot ser per patrons que repeteixo, pot ser per la relació amb la meva mare, que no la tinc sanada, o per algun fet puntual que ens ha passat dels 0 als 7 anys, que ha fet que m'he bloquejat davant dels calés. Això també pot passar.
Clar.
Llavors, són creències que podem tindre dins del nostre inconscient que impossibiliten pues, que els calés ens arribin amb tota la tranquil·litat. Partim de la base que els calés és energia, i és una energia molt potenta. Els calés es creen per provocar intercanvis, però al final la gent s'obsessiona amb acumular calés. I això són temes que estem que saber treballar i tindre una relació amorosa amb els calés. I a l'Església sap que no és el mateix construir qualsevol cosa gràcies a donatius que aquests calés vinguin d'un fons, entre cometes, negres. Diu, el calés és el mateix? No. L'energia del calés és diferent. Canvia molt. Els donatius doncs, provoca una força emocional molt potenta.
Clar.
En canvi, si el calé ve d'un tràfic que desconeixem i que és il·legal, doncs, la seva força també no és positiva. Però ja sé que entrem en temes de creences, Marc?
Sí. Bueno,
crec que és important posar-ho sobre la taula i després que cada un decideixi si creu o no hi creu i que, com a mínim, en aquest programa el que volem és provocar una reflexió. Quina relació tinc amb els calés? Si jo estic amb abundància, doncs la meva relació serà positiva i no patiré perquè si algun dia no en tinc. I si estic en carència, em passaré tot el dia queixant-me, és que no tinc calés, però els calés no vindran, perquè els estàs, d'alguna manera, els estàs rebutjant.
Estàs escoltant Eixos de Felicitat, amb Jordi Vilajosana i Marc Rius. Residència Viventia Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Molt bé, doncs continuem a Eixos de Felicitat i continuem parlant amb el senyor Jordi Vilajosana, doctor en Administració d'Empreses, professor d'Universitat i emprenedor social, pioner en la introducció de les constel·lacions organitzatives a la universitat i director i conductor d'aquest programa. Jordi, tota aquesta prosperitat, diners, amor, èxit, amb les constel·lacions es pot ajudar, es pot potenciar? A més a més, tinc entès que em faràs, bueno, ja ens explicaràs el que faràs dissabte.
Mira, puc dir que sí, nosaltres ho treballem. Hi ha dues maneres de fer-ho. Una, intentant veure el que hem comentat abans fa uns minuts, les causes que provoquen que no ens apropem amb els calés o que els calés no s'apropin a nosaltres, perquè potser nosaltres ens volem apropar amb els calés.
Potser una mica massa.
Potser marxen a través de creències que tinguem, de patrons que repetim dels nostres abans passats, d'alguna cosa que ens genera un conflicte, que això pot passar, el que també es pot fer, que això ja ho he fet més d'una vegada, perquè gent, quan ve amb constel·lacions, ve amb els tallers, bàsicament em venen a demanar dues coses. Una, per què no tinc parella? O per què la feina no em va bé? O per què no trobo feina? Són els dos problemes bàsics.
Yeah.
Ara s'afegeix un tercer problema, que és el propòsit de vida. Hi ha molta gent despistada dient, és que no sé què estic fent aquí. Han sigut un any que hem donat moltes voltes al cap, que estan moltes hores sols a casa i ens ha permès reflexionar. Per tant, aquestes són, per ara, el que jo detecto, les coses que es venen en els tallers de constel·lacions. Llavors, què fem? Pues fem una constel·lació i ens enfrontem, posem cara a cara davant del concepte calés i anem a veure què passa, perquè si el calés se'ns apropa o se'ns allunya. És una representació, recordeu, o un joc de rol teatral, on veiem com es van movent les energies, com es van movent. I amb això ja podem veure si hi ha alguna cosa que ens ho limita o no ens ho limita. Llavors, la gent moltes vegades em pregunta, bueno, però jo què tinc a fer d'una manera senzilla? Pues jo recomano coses senzilles, no complicant-se massa la vida, perquè la vida és senzilla. Altra cosa és que la ment moltes vegades fa que ens la fem complicada, no? Però una és, tanquem els ulls, visualitzem que davant tenim els calés i pur i simplement deixem-se sentir. A veure, què em diu? Si jo m'imagino que tinc davant els calés, què em diuen aquests calés? Que em volen a prop, que em volen lluny? Què és el que ens limita? I amb això tindrem una primera sensació. És a dir, el que sí que estarem fent ara, visualment, amb els ulls tancats, una constel·lació mentalment, i això és perfectament possible. I així ens veurem com ens sentim. Què recomano jo abans de fer això? Doncs pues, relaxar-nos, pues, fer les 20 connectades que hem fet moltes vegades al programa, sí. Potser estar un quart d'hora respirant o caminant. És a dir, tot aquell soroll que tenim al cap després d'estar 8 o 10 hores fora de casa, preocupats, pels problemes... No, si pot ser, fem un cap de setmana, quan estem tranquils, quan estem relaxats. Vull dir, aquesta setmana ha sigut una setmana molt potenta, hem tingut la lluna plena, sí. Dies de canvis, de transformació... Però busquem moments que puguem estar relaxats, tanquem els ulls i ens fiquem davant. I simulem que tenim davant els calés. I deixem de sentir, a veure què sentim. Clar, si estem en carència i la nostra ansietat és que no rebem calés i no som capaços de treure'ns aquest soroll, doncs llavors clar. Poc informació tindrem. Tindrem la mateixa informació de sempre. Jo no dic que sigui fàcil. Doncs potser sortir a caminar, tancar-nos a la cuina i cuinar, que jo ho recomano molt, sí, escoltar música... També és molt. Tenim els nostres petits hàbits per poder arribar aquí.
Suposo que és genial això que has dit de tenir aficions per alguna cosa, perquè realment l'afició... Hi ha persones que són addictes a la feina i quan es jubilen es troben que, clar, no han tingut temps de tenir aficions, i això ha de ser terrible, no?
Sí, això és una de les coses que la nostra cultura encara no ens ho treballem gaire. La gent jove sí que s'està treballant molt la qualitat de vida, el tindre aficions, el tindre les possibilitats que tenim de sortir a caminar, fer excursions, o pur i simplement fer macramé, o dedicar-nos al bricollatge. Aquest any ens ha donat molt per pensar en aquestes coses. I crec que això és bo, és molt bo, vull dir, poder tindre el cap diversificat, que no tot és la feina, però no tot és el hobby. Poder disfrutar cada moment de les coses... de les coses que fem. Després hi ha un tema, abans d'acabar, que crec que és important tindre present. Quan tu i jo, Marc, hem nascut, i tots, perquè nosaltres no som especials, som iguals, és que naixem amb una deuta amb els nostres pares, perquè el nostre pare i la nostra mare ens han donat la vida. I això és una deuta que amb ells no ens hi podrem tornar mai. 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 Això, oblidem de tornar una... No ens podem sentir en deute amb els nostres pares. Ens hem de sentir agraïts, donar-li les gràcies cada dia per haver-nos aportat en aquest món, pels ensenyaments i aprenentatges. Llavors, quina és la manera de compensar aquesta deute original que tenim tots al néixer? Una, tenim fills i volcans en els nostres fills.
És clar.
I l'altra, amb la feina. Amb la feina també és una manera de tornar-li tot el que ens ha donat els nostres pares i tot el que ens ha donat l'univers i tot el que ens ha donat Déu. És a dir, si nosaltres som capaços de veure la feina com una forma de tornar i estar en equilibri amb la societat, perquè ha sigut la societat, diguem-li l'univers, diguem-li com vulgui, de defensa, estar vius, és una altra forma de pensar-ho. Això no vol dir treballar gratis. No estic dient això.
No, clar.
Però això no vol dir tampoc que tot el que fem tinguem que cobrar. No. El voluntariat, a l'ajudar una persona al carrer, a donar-li una mà... Això també forma part de les nostres obligacions. Evidentment, tenim un sou.
Clar.
Però també podem fer moltes coses sense tindre que dir... És que jo no em moc si no paro calés.
Si no hi ha calés. Jordi, ens queda molt poc temps i ens agradaria que ens parlessis... Aquest dissabte fas un taller, no?
Sí, després d'un any, quasi 3 mesos, faig el meu primer taller presencial. Ja està una mica de cansat de fer tallers sols en online. Llavors, aquí a Llavaneres fem el primer taller presencial després d'un any, perquè ja tinc ganes de començar a veure gent amb totes les mesures, a l'espai és ventilat...
Com es poden apuntar? Què poden fer? Algun oient que tingui ganes de fer-ho?
Que m'enviï un correu electrònic a ejesfelicidad@gmail.com. Sobretot perquè tothom estiguem tranquils. Vull dir, ja que ser respectuosos amb les restriccions.
Sí.
Amb la tranquil·litat de tothom. Per molt que jo, per exemple, jo estic vacunat, no? Hi ha molta gent que cada cop més doncs estem vacunats.
Sí, cada vegada més. Ejes de felicitat, gmail.com.
Exacte.
Ejes de felicitat. Doncs molt bé, ens quedem amb això. Ens ha quedat el temps curt, com sempre, però bueno, la setmana que ve. Ens tornem a trobar
moltes
divendres,
gràcies,
Jordi. Fins divendres.
Vale, moltes gràcies.
Adéu, que vagi bé el taller.
Estàs escoltant Eixos de Felicitat amb Jordi Vilajosana i Marc Rius.
Doncs fins aquí Eixos de Felicitat. Els agraïm la seva companyia i els esperem dilluns a les 5 amb el programa L'Hora de la Fundació Puigverd. Nosaltres ens tornem a trobar divendres vinent amb Eixos de Felicitat. Siguin feliços, bon cap de setmana i compta amb la carretera. Adéu.